Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Carme Forcadell i Dolors Bassa han ingressat aquesta tarda a la presó de Puig de les Basses, a Figueres. El comboi que ha traslladat a Catalunya l'expresidenta del Parlament i l'exconsellera ha arribat poc després d'un quart de cinc al centre penitenciari, després de fer només una parada tècnica a Azuera, presó situada entre Saragossa i Osca. Aquest trasllat ha estat directe, a diferència dels presos de Lledoners, que hi han fet nit a Aragó. Oriol Junquera, Raül Romeva, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart són, en qualsevol cas, ja a Sant Joan de Vilatorrada. Una desena de persones, entre elles familiars de l'exconsellera Bassa, s'han concentrat a l'entrada de la presó en suport de les dues recluses. Les dues màximes autoritats de Catalunya, el president Quim Torra i el president del Parlament Roger Torrent, han comparegut aquest migdia davant de la Cambra Catalana arran d'aquest acostament de presos independentistes. Torrent ha dit que és el dia de l'apropament, però no pas el del retorn a casa. I Torra ha comentat que aquest acostament no és cap gest ni un privilegi, com tampoc una forma de negociació, i s'ha compromès a seguir lluitant cada segon per la llibertat dels presos. El vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms és notícia perquè ha desembarcat aquest matí al port de Barcelona amb 60 migrants rescatats a la Mediterrània després de 3 dies de travessia i que Itàlia i Malta tanquessin els seus ports. Destaquem també que el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe emèrit de Barcelona, ha estat convidat per l'Associació de Canonistes del Brasil i membres dels tribunals eclesiàstics a participar la setmana vinent, de dimarts a divendres, en el 33è encontre que aquesta associació celebra a la localitat brasilera de Joinville i també en una trobada que estarà dedicada al matrimoni i a actuacions teològiques, canòniques i pastorals. I en plana cultural s'ha descobert una gran ciutat íbera soterrada al Penedès, comparable a la d'Ullastret. Un georradar ha permès localitzar i identificar unes 200 construccions a Banyeres del Penedès. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vatskovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, salut natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut, atesos pel doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite. Deixa el teu missatge al contestador del programa, 93 409 2777, 93 409 2777, o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, salut natural per tothom. Un espai patrocinat per Laboratori Ismael.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Lift my K-A-Rog, your face, brooding over the old disgrace that...
Cada divendres a les 10 de la nit, El Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Aquarela Music Restaurant, Design Created, Pub Kennedy, Restaurante Noni i Ajuntament de Canyelles, El Garraf.
Ràdio Estel.
Mm-hmm.
Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta Oriol Casals.
Benvinguts una trobada més aquí a Grans Històries, preparats per escoltar persones grans que ens expliquen parts del seu relat, de la seva història, històries que a vegades ens ressonen i que, per tant, també ens ajuden a aprendre de nosaltres mateixos, aprendre dels altres i aprendre del que és aquesta trobada entre grans i petits per descobrir més i millor com és el nostre entorn. Avui tenim amb nosaltres un dia més persones que provenen de l'àmbit de l'educació i que provenen de l'àmbit de la gent gran. Persones, algunes d'elles vinculades directament a les dues institucions que fan possible aquest programa, que és, per un costat, l'Escola Mare de Déu de la Salut de Badalona i la residència Roca i Pi, també d'aquesta ciutat. Doncs, sense més preàmbuls, anem a conèixer qui és avui a la nostra taula. Tenim el Víctor Villanueva, que és tutor de sisè de primària de l'Escola Mare de Déu de la Salut. Víctor, benvingut.
Hola, Oriol.
Tenim un altre Víctor, el Víctor Reca, que és psicòleg de la residència Roca i Pi de Badalona. Víctor, benvingut també.
Gràcies, Oriol.
I ben retrobats tots dos. A més, cada any, gairebé cada temporada, acabeu coincidint els dos Víctors en la mateixa gravació, eh?
Sí, semblarà el mateix programa cada any.
Però cada any el que canvia, sobretot, és la història. Avui una història en la que parlarem de bàsquet, però que també voldrem parlar-la i comentar-la i descobrir-la amb les altres persones que ens acompanyen. Tenim l'Anna Ramis, que és assessora pedagògica de centres educatius. Anna, benvinguda de nou.
Hola, moltes gràcies.
Temporada rere temporada ens anem retrobant aquí.
Amb moltes ganes, sí.
Tenim avui també l'Eduard Vidal, que és director de l'Escola Sant Ramon Nonat. Benvingut, Eduard.
Hola, encantat de tornar-hi.
I vens també, com la temporada passada, molt ben acompanyat, amb dos alumnes de quart de secundària. Benvinguts.
Gràcies. Hola.
Tenim aquí l'Anna Sanchís i el Rubén Núñez. Rubén, que a més ets jugador de bàsquet, tu.
Sí.
En quin equip jugues?
En el Coll Blanc.
En l'equip Coll Blanc?
Sí.
I en què fas? De pivot, de base, bueno, o com ho fas,
sí,
això?
Sí, normalment jugo de base.
De base, de base. Molt bé. Doncs avui també el senyor que ens explicarà la seva història, que està relacionada, com dèiem, amb el bàsquet, també era un base. A veure si farem, doncs, també hi haurà connexions amb el que ens explicarà i el que ens podràs explicar tu. Doncs bé, si us sembla, presentades les persones que esteu aquí a l'estudi de Ràdio Estel, recordem, o tinguem present també una persona sense la qual seria impossible que arribéssim a les vostres cases i als vostres llocs on sou ara mateix, que és el Toni Huguet, que des de Control de So farà tot el possible perquè això també us arribi en bon estat, podem dir. Doncs coneixem les persones que som aquí a l'estudi, anem a conèixer els protagonistes del programa d'avui.
Gemma Guabriol, 89 anys.
Tais, Noelia, Irene, Judit, Jordi, Unai.
I som alumnes del Col·legi Mare de Déu de la Salut, de Badalona.
Doncs el Josep Niubó, que té 89 anys, serà el protagonista d'aquesta història d'avui, i el van anar a visitar la Thaís, la Noelia, l'Irene, la Judit, el Jordi i l'Unai. No sé si són alumnes teus, Víctor.
Sí, sí. Alguns d'ells sóc tutor i alguns són de... També els hi faig classes. Sí,
per tant, els coneixes molt, ens podràs dir també, doncs, ens podràs posar en context. Si us sembla, anem a descobrir la història d'avui. Ja hem dit que la història d'avui, la història del Josep Niubó, està relacionada amb el bàsquet. I li vam preguntar primer de tot a quina edat havia començat a jugar bàsquet.
Als 12 anys. Bueno, vaig començar amb el cross de Badalona i després vaig passar en els juvenils del Laietà de Barcelona. Més tard vaig passar en el primer equip de l'Associació Condal de Baloncesto. Aquí vaig fer quasi tota la carrera.
Déu-n'hi-do, una bona trajectòria en la qual entrenava, veiem, quants cops per setmana?
3 dies de la setmana.
I descobrim també on eren els partits en els que anava a jugar.
era per tot Catalunya.
I volem descobrir si era diferent ara, o sigui, diferent que ara, el fet de jugar a bàsquet.
Al començament, els camps estaven lliures, no eren coberts. I a l'hivern, com jugàvem, tiraves la pilota al bàsquet, venia una ventada de vent i sentia la pilota i en vez d'anar en aquesta direcció anava a la dreta o a l'esquerra.
Descobrim també la vestimenta, com eren, per exemple, les sabatilles esportives d'aquella època.
Altes, per sobre d'això, sí.
I segurament no eren de les marques que actualment coneixem, però també li vam preguntar pels pantalons.
Jo vaig jugar per sobre jugador molt curt. Ja. M'agradava curt. Tenies més llibertat.
I llavors va ser el torn dels estudiants que havien visitat el senyor Josep i els vam preguntar si ells també feien bàsquet o, si més no, si feien algun esport.
Faig taekwondo, kickboxing, jiu-jitsu i boxeo.
Faig karate.
Piscina. Faig de tots els esports.
Jo no.
Faig futbol.
Que la meva mare, abans de petita, jugava a bàsquet i va ser campiona d'Europa.
Encara que no jugava a bàsquet, fent deport va molt bé. Va molt bé per la vida, per la salut, va molt bé. Sigui el deport que sigui, ja veureu com es troba més d'allò.
I com a bon jugador ens va fer allò una mica d'explicar-nos algunes anècdotes que tenia molt presents d'aquesta etapa llarga en la que va fer de jugador de bàsquet.
Vaig tirar des de la mitjà i vaig ser cistella. Vaig tenir un senyor del públic cridant «Quin xorro!». Al cap d'uns minuts, una jugada similar, torno a tirar al mig camp i el torno a fer. Carai, aquest! I per casualitat de la vida, vaig tornar a tirar i em vaig tornar a fer una altra. I aquest va... Carai, aquest potser sí que en sap.
Déu-n'hi-do. Un dia que es fan tres cistelles des de lluny, des de mig camp, evidentment és una cosa per no oblidar, segurament. Però tampoc se'n va oblidar del que ens explica tot seguit.
Em sembla molt que era a Sant Feliu. Vam arribar, l'àrbit tenia una hora en l'acte i nosaltres teníem una altra hora. Vam arribar mitja hora tard i el Sant Feliu no va voler jugar perquè el millor jugador d'ells, no en recordo el nom, havia de marxar i van dir que no. El partit el van anul·lar i jo vam jugar al cap de 15 dies, així. Però jo, no sé per què, em vaig mig enfadar. Vaig dir, bueno, com tornem a venir, jo sol guanyaré el partit. I, bueno, els 15 dies ja no me'n vaig recordar d'això. Però es veu que algú del Sant Feliu sí que se'n van recordar.
Sí, se'n van recordar.
I va començar el partit, que per cert el vam guanyar nosaltres.
Molt bé.
Ens vam posar a 12-0. I precisament, casualitat de la vida, jo vaig fer els 12 punts. Llavors, aquest senyor que es va recordar d'això, diu, carai, diu, potser sí que aquest guanyarà el partit sol. I jo llavors em vaig recordar i vam guanyar el partit, però no sé els punts que vaig fer. Però sé que els 12 primers es van fer.
Grans històries.
Doncs veieu anècdotes en aquest cas anava a dir de l'Emili, no es tracta de l'Emili, però d'aquelles etapes intenses que un ha viscut de jove, en aquest cas relacionades amb l'esport, no? Coses d'aquelles, moments d'aquells que mai oblidem. Segurament, no sé si aquí tenim gaires esportistes avui. Anna, tu ets gaire esportista?
No sóc un exemple d'esportista, no.
I els Víctors,
Ara mateix no, però jugar a bàsquet hem jugat.
Tots dos?
Sí.
I junts, també, o no?
No.
Al millor...
Potser les cares han canviat una mica. El que sí que... Una cosa curiosa és que veiem esport del passat en blanc i negre i resulta que hi ha la curiositat de que la vestimenta i la comoditat jugant és molt important. I avui en dia pensem que és tema del consumisme, que ens ven, però en aquella època també era important la roba que fos còmoda, el pantaló molt curt per poder moure't, el calçat...
Però una de les coses que hem vist ell quan ens explicava, amb poquetes paraules, però ens explicava, n'ha dit algunes com de molt essencials. No, no, amb el pantaló així curt anava més còmode, no? Per tant, buscant aquesta idea de... No he fet referència ni a marques, ni a colors, ni a, sinó el tema d'això, la comoditat, en definitiva, no?
Sí, sí, de fet, ara es torna una altra vegada. Es va posar de moda anar amb pantalons amples, però és molt incòmode, allò sembla que vagis amb faldilla, i al final tornem una altra vegada a retallar pantalons i sí, sí, sí.
O sigui que hi ha modes, també, sí. amb el tema de la vestimenta esportiva. El Raül, el Rubén, què ens en diria de tot això que escoltàvem?
Bueno, jo la veritat penso que... O sigui, sí, hi va haver una època que... O sigui, es va anar amb pantalons llargs, però, bueno... Després vam tornar amb els pantalons curts i...
Tu com vas més còmode?
Jo, amb els pantalons curts.
El que passa que els llargs semblava que estaven això, ara es portaven més, no?
Sí, sí.
Tenim un altre estudiant, i ho hem dit, l'Anna, que no sé si fa bàsquet.
No, jo bàsquet no.
Què fas?
Faig natació.
Natació. Sí. No fas cap d'aquests esports tan raros que tots hem anat posant quan hem sentit el taekwondo, encara més o menys ens sonava, no? Però n'ha dit uns quants a aquesta estudiant que ens hem quedat una mica, que no sabíem massa què era tot això, no?
Sí, sí.
Eduard. Anem. Què ens explicaries, què destacaries del que ens ha explicat el Josep?
Sembla estupendo que la presència de l'esport, no?, sigui una constant en la vida de la gent, perquè sovint ho diem, no?, educació integral i les facetes de les persones, clar, hi ha una feta molt important que és l'activitat física i poder-se expressar i poder jugar i el valor dels esports en equip i la superació. Que això hagi estat una constant al llarg dels anys vol dir que veritablement és quelcom que deu aportar molt a les persones, no? I per tant, jo crec, això ja també és mirada professional, no?, que a les escoles també hauríem d'intentar que l'esport tingui un pes, potser fins i tot més que el que el currículum prescriptiu ens diu, no? Però veritablement el desenvolupament de la personalitat dels infants i dels adolescents, el fet de poder... moure's i competir i aprendre i tolerar la frustració que significa perdre, per exemple, o no arribar a una marca determinada en el cas de les nedadores o nedadors, doncs jo crec que tot això és fascinant que tingui presència avui i que també la tingués, no?, anys enrere.
Jo no sé si anys enrere, pels que ets que treballeu en l'àmbit de la gent gran, heu vist si aquesta presència realment era general o era amb persones molt, molt específiques?
Bueno, jo per lo que sento, normalment, sobretot era més habitual en homes, l'esport, i sobretot era el futbol, però d'una manera molt, molt amateur, no? Així de jugar pues, els diumenges, vull dir, també abans havien equips a les empreses i tot això, però, bueno, no és realment tal com el Josep, no?, que ell se sentia molt identificat amb el tema del bàsquet en la seva vida. De fet, vam parlar gairebé tota l'entrevista de bàsquet, no? Costa trobar gent que tingui tan identificada la seva història de vida amb un esport, no? Mm-hmm.
Anna, quan escoltàvem el Josep, aquestes anècdotes, aquestes nits inoblidables, què en destacaries que una persona gran recordi d'aquesta manera tan memorable aquells instants que potser quan els has viscut, no sabem, diríem, potser per què, amb el temps n'hi ha uns records que ens queden i d'altres que segurament va tenir també molts altres moments memorables o d'altres instants per recordar i, en canvi, alguns ens impacten, no?
Jo destaco d'aquest senyor, Josep, el to superalegre. És a dir, comença a parlar amb un to i a mesura que va agafant aquestes intervencions està molt content. Acaba rient gairebé sempre explicant l'anècdota, no? I jo penso que ara, que molts esportistes i molts entrenadors i molts educadors estan parlant de neurociència, que està tan de moda, està comprovat que practicar esport fa feliç. Llavors, jo suposo que aquest senyor té aquests records, a més vinculats a experiències o d'equip, o d'èxit, o de superació d'un repte, no? Fa feliç, i pel que està vist, fa feliç molts anys després, també. Perquè el senyor, quan ho recorda, utilitza un to superfestiu i rialler, no? Això és fantàstic.
Us fa feliços, aquests estudiants que tenim aquí avui i esportistes, us fa feliços l'esport?
Sí.
Sí, a mi personalment és com una manera de sortir del dia a dia, de la vida quotidiana i poder fer el que m'agrada i això, evadir-me dels estudis o de les coses que s'han de fer a casa. Per tant,
una cosa, un motiu per... O, sí, una eina d'evasió, no? De poder desconnectar, sobretot, d'aquelles coses a vegades que són més feixugues, no? A nivell potser més cognitiu, de tot el que demana la formació de més mental, més cognitiu, no? Estaries d'acord, Rubén?
Sí, o sigui, per mi, jo quan acabo el col·legi, jo tinc moltíssimes ganes d'anar a entreno perquè és el meu lloc on m'oblido de tot, del col·le, de la família, de tot, i em centro en entrenar, en millorar i m'ho passo genial.
Segurament devia ser també aquesta l'experiència del Josep. Anem a conèixer una mica més de la seva gran història. I una de les coses que porta l'equip de competició, com és el bàsquet, és el fet de guanyar o perdre. Anem a preguntar-li al Josep si va guanyar gaires campionats.
Amb el Condal vam passar de tercera a segona, sí. Llavors hi havia la Lliga de la CB.
Li vam preguntar també si els equips rivals eren bons, eren allò ossos que costaven de mossegar o no.
El Sant Feliu hi havia un bo... En l'Hospitalet també hi havia uns jugadors bons que havia jugat amb Maneja, que després van al Barcelona, a l'Etai, i al Joventut, i en Kurczarski. Aquest també havia donat algun consell, perquè quan jugava amb l'Etai.
A partir d'aquí, algunes preguntes que li van fer als estudiants.
Quantes pilotes vas marcar fins als 29 anys?
Ui, moltes, moltes. Recordo que en un partit sol... En vaig ser 31. 31 va ser el partit que em vaig ser més.
Guanyaves molts diners en el bàsquet?
No, en aquella època no. Havia guanyat 25 pessetes per partit. Segons l'equip que estava, la Victòria no cobrava. I 25, doncs, entre el tramvia o l'autobús i si anava a la tarda al cine, ja estaven gastats.
Li vam preguntar també al senyor Josep si tenia alguna mania, algun ritual abans de jugar, si feia alguna cosa per assegurar-se l'èxit.
Diuen que el bàsquet perjudica molt els genolls. Jo amb un genoll em vaig posar una genollera. Si no portava la genollera ja no jugava bé. Una mania perquè no necessitava.
I llavors ho vam preguntar també als estudiants si tenien alguna, entre cometes, mania que els ajudés a estar més preparats per fer l'esport.
La meva mania és quan vaig a fer karate, em poso el cinturó, me'l torno a quitar i me'l poso una altra vegada.
La meva mania és pujar-me molt les mitxetes. La meva mania és que abans de fer taekwondo doncs em pujo molt els pantalons, després me'ls baixo un altre cop i després me les pujo. Quan tu jugaves a bàsquet, et vas trencar algun dit o alguna cama o alguna
cosa? Un d'això, el dit. I el que em van partir, la seia. Un cop de colze, més alt que jo, és normal. En partir em van posar 3 punts i ja està.
Doncs llavors ho vam preguntar als estudiants també si s'han trencat alguna cosa o s'han fet mai mal fent esport.
Jo, al col·legi, estàvem jugant a bàsquet i la pilota em va fer molt de mal i em vaig fer una fissura al dit.
Jo estava fent gimnàstica al col·le i, no sé, em vaig caure i vaig apujar malament a la mà i em vaig fer un esguinç.
Em vaig fer mal al peu, en el col·legi.
Jo, quan estava jugant a futbol, tenia la pilota i m'havia caigut i el peu se m'havia fet un esguinç.
Grans històries.
Doncs la segona part d'aquesta gran història del Josep de Badalona doncs va relacionada amb aquest tema del guanyar o no guanyar, el tema de si, fins a quin punt la competició pot ser saludable o a vegades pot ser fins i tot pot fer perdre els valors de l'esport, potser és un dels aspectes que podem parlar ara tot seguit amb els nostres convidats avui. I altres coses, altres aspectes, aquestes manies, aquests amulets que a vegades ens ajuden a potser a posar la concentració o esdevenen una mica això, un ritual que ens fa agafar seguretat, fins a quin punt són necessaris o no. I un altre aspecte que podem comentar del món de l'esport és aquest de que moltes vegades també provoca trencadissa, no? No sé si hi ha molta trencadissa, Víctor, a la vostra escola.
Tots els que han comentat quan s'han fet mal, curiosament ha sigut a l'escola, i tots fan esport, eh?
A veure,
no
què
sé
feu,
si
a
té alguna relació amb que volen saltar-se a la classe de després, o... No, però sí que és veritat que concretament el bàsquet és un esport on hi ha bastantes lesions i quan hi ha...
Les capsulitis són molt... Allò, tothom que ha jugat bàsquet acabes en un moment o en un altre tenint una capsulitis,
sí,
no?
Sí, sí. La pilota sempre pica els dits. Uh-huh. Però de genoll i turmells sempre hi ha lesions perquè com que és un esport d'anar saltant, impactes amb el terra, normalment són jugadors grans que pesen molt, sempre hi ha lesions d'aquest tipus.
Penseu d'alguna manera per això que actualment es juga l'esport, el jovent sobretot, juga d'una manera potser més agressiva o amb més ímpetu, amb més energia? És a dir, hi ha... Podria ser també que el fet que hi hagués tot aquests cops doncs anessin vinculats també a una manera de jugar, a una actitud?
Està relacionat amb la competitivitat. Al pati, per exemple, van a per totes, fiquen la cama i es tiren i bueno, dius, sembla que estiguin jugant aquí la vida, o que els hi paguin milions, no? I lògicament això fa que es facin mal més sovint.
Es promociona massa la competitivitat a l'esport?
Ara hi pensava, i em venia a la memòria una tira de la Mafalda, que és un compendi de filosofia, i em sembla que estaven jugant escacs i el petit li pregunta, diu, aquí qui guanya? Diu, els dos? Diu, no, un guanya i l'altre perd. Diu, és el que perd perquè juga. No? És a dir, home, extrapolant-ho una mica, no? És a dir, sí que és cert que en el món de l'esport hi ha competició i sí que és cert que és necessària també fins a cert punt perquè també és una font d'aprenentatge, perquè al final la vida està
part...
plena d'èxits, però també de coses que de vegades no en surten bé ni la primera, ni la segona, ni la tercera. I, per tant, perdre també és un ensenyament i acceptar doncs això, que les coses de vegades no surten com volem o tenir que assumir bueno, que de vegades no quedarem els primers. No? Dit això, sí que és cert que caldria circumscriure, no?, la victòria de la derrota en l'esport, i res més que això, no?, i evitar excessos, no?, i bueno, això, no?, prendre-s'ho massa pit, diguéssim, no?, però que en el fons la derrota també és una mestressa, no?,
aprendre-s'ho amb esportivitat,
correcte,
que diem,
correcte,
eh?
No?
Víctor.
Jo volia intervenir perquè, mira, crec que fa dos anys vaig fer el curs d'entrenador de bàsquet. Jo, vull dir, clar, jo he sigut un jugador superpatxanguero, vull dir que sempre hem perdut i vull dir tot. Vull dir que no tampoc he jugat a alts nivells. I jo vaig al·lucinar, perquè, vull dir, clar, vaig desaparèixer al bàsquet fa el millor 10 anys i vaig tornar, no? I no he tingut contacte en el tema de col·legi i tal. I jo vaig al·lucinar quan vaig fer el curs del tema que... Primer, parlant que els pares són superexigents, que volen que els seus fills que juguin, que volen que guanyar, i després, com una imatge de fer d'un nano superpetit, ja com un entrenament superprofessional, o sigui, com un nivell que jo vaig arribar allà i jo em posava malalt, i dic, però mare meva, diu, vull dir, ja se m'han quitat ganes de ser entrenador de bàsquet, eh? Vull dir, que hem entrat a un nivell, per mi, com... que ens ho prenem massa en sèrio, vull dir, l'esport és l'esport i a millor arriben sempre pues, els que tenen moltes capacitats i els altres tenim que aprendre a passar-nos-ho bé.
El que passa és que això de la competitivitat i de la pressió dels pares i la importància del guanyar no és igual en tots els esports, em fa l'efecte. És a dir, en el cas del bàsquet és molt marcat, jo diria que en el cas del futbol probablement encara més, no? Però jo, per exemple, que els darrers anys un dels meus fills s'ha introduït a fons en el món del rugby, per exemple... És molt diferent. És a dir, les aficions aplaudeixen per igual les marques d'un equip que de l'altre, han acabat un equip, a l'altre li fa el passadís i després a la inversa, i el famós tercer temps, que ja des de les edats petites es practica, i quan acaben, no, i el primer temps, segon temps, que això és en el camp, i el tercer temps, que és anar a fer un entrepà plegats, no? I no veus aquesta falera, no, de guanyar, però amb tot continua sent important, òbviament, no? Que en el moment de la competició doncs, hi hagi un tanteig, hi hagi un marcador, hi hagi unes ganes de millorar, però, en canvi, aquesta pressió externa, no? Sobretot dels familiars i que creuen que els seus fills són professionals o arribaran a ser-ho, o bueno, i actituds no respectuoses ni amb el contrari o amb l'àrbitre, en el futbol jo les he vist sovint, en el bàsquet també, però existeixen altres esports, en aquest cas el rugby, no hi són. També depèn molt de l'ambient de l'esport.
Potser també perquè són més minoritaris i l'entorn tampoc, sí. No, la pressió no és tan gran, no és de tota la societat.
No hi ha tanta projecció mediàtica, no? Perquè els nens al pati juguen agafant el rol dels jugadors que han vist jugar el cap de setmana a la tele, no? Aleshores, no vols ser tu jugant a futbol al pati o jugant a bàsquet al pati, vols ser aquell jugador, no? I fins i tot, bueno, mimetitzen tot, la manera de celebrar els gols, la manera d'apropar-se una altra vegada a l'equip, la manera d'enfadar-se si ara ha de tornar a la banqueta, i dius, estem copiant estereotips que ens ofereixen els mitjans i que filtrem poc.
Els dos joves esportistes que tenim aquí, què en pensen d'això que estem dient?
Bueno, jo personalment, on vaig a fer natació, ni es perd ni es guanya, es va a nedar i ja està. Però sí que tinc molts amics i familiars que quan perden o alguna cosa és com si se'ls caigués el món a sobre, és com ho passen molt malament i jo ho veig com molt llunyà, a mi em queda molt com... Però bueno, jo crec que és dur. Si formes part d'un equip, deu ser dur perdre.
Què ens en diu el Rubén d'això?
Jo, en aquesta temporada, per exemple, anàvem invictes, és a dir, no havíem perdut ningú partit, i va haver un partit que, bueno, vam perdre, i, bueno, per dins, o sigui, el que es viu en pista és dur, perquè perds i tal, i, bueno, al final s'ha de saludar els contraris, però després arribes a les grades i els pares a vegades estan 10.000 vegades més enfadats que tu. Hi ha vegades que es baralla entre els pares i no passa res a la pista, i és una mica, que no sé, impressionant, saps?
Anem a parlar, parlaves també fa un moment de l'equip, Rubén. Anem a descobrir què em va dir el senyor Josep del seu equip. Li vam preguntar com eren els seus companys d'equip.
Bé. Érem molt junts, estàvem sempre. I sempre celebrava molt, complents les victòries. I
li vam preguntar quina seria la clau per ser un bon jugador de bàsquet.
Que siguin junts a l'equip, sobretot. Perquè si jugues individualment, malament. Fas tu un bon partit, però remés. En canvi, si jugues en conjunt, va molt més bé l'equip i tot.
I vam tenir també unes paraules per recordar els seus entrenadors. Què en recordava?
Vaig tindre el més important, per nom, en Miquel Carreras, que va ser internacional amb el seu germà Pere, que jugava amb el Laietam a Barcelona. Aquest va ensenyar molt.
I quina relació hi tenia amb els seus entrenadors?
Sempre els creia, perquè és una de les coses que és important. Fer cas a l'entrenador, perquè si no fas cas, malament, sigui en bé o en mal, encara pots discutir-li amb ell, dir-li, home, això no m'ha agradat, però sempre fer el que ell mana.
I quins consells li donaven els entrenadors?
Consells i, bueno, això no teniu de fer, ratifiqueu, això sí, però amb bronca no. Bronca no n'hi ha rebut mai.
No hi havia bronques, hi havia bons consells. Fins a quina edat hi va estar jugant? Anem-ho a descobrir tot seguit.
Vaig jugar després del Condal, vaig anar a jugar a Educació i Descans. Vaig estar fins als 29 anys i ara vaig acabar. Em vaig casar i ja vaig deixar el bàsquet. Van ser coses particulars, el pare d'ella estava malalt i havia d'estar per casa. Llavors va haver-hi un criu i ja està.
canvia la vida quan arriben les criatures. Li vam preguntar quants fills havia tingut.
Tres.
Tres fills.
Bé, actualment dos, perquè un va morir ara fa un any. El que va morir és Josep, com jo. Després un Jordi i Maria Mercè.
Li vam preguntar si algun dels seus fills havia sigut seguit les seves petjades i havia estat jugador de bàsquet.
No, el que va morir era molt deportista, però en bàsquet no.
Per què va morir?
Un atac de cor, mira. Com ara estem nosaltres aquí així, i va caure.
Quants anys tenen els seus nets?
Ah, no, un net en té un. Es diu David i té 9 anys. A aquest li agrada molt la natació. Ha guanyat ja una medalla.
Grans històries.
El Josep ens va parlar de l'equip, de la importància de fer equip en un esport com el bàsquet, que és un esport, evidentment, que no hauria de ser individualista, no? Ens va parlar de l'entrenador, del paper que havia tingut els seus entrenadors i de com els obeïa moltíssim. Ens va parlar també dels seus fills, un dels quals doncs, va tenir el record o va subratllar el fet doncs, que feia poc que havia mort. I ens va parlar també dels seus nets, com tant fills com nets no havien seguit les seves petjades com a jugador, tot i que sí que els havia agradat en alguns casos l'esport. Què en destacaríem d'aquesta part de la conversa?
Home, jo penso la importància de ser equip. Ara que les escoles tenim tan clar que el treball cooperatiu i que la cooperació entre alumnes ajuda a educar valors en viu i en directe, sense explicar-los sinó vivint-los, jo penso que l'experiència formar part d'un equip esportiu és sens dubte una experiència de valors i després del modelatge de la manera de ser que els entrenadors tenen sobre els nois i les noies. De fet, a vegades quan els pares i les mares perdem poder de modelatge i els docents també, sort que pugen les figures dels entrenadors, que són persones que inculquen la vida sana, la tolerància en equip, el saber encaixar el perdre. És fonamental.
Avui en dia, com ens explicaves, Anna, tu que ets assessora pedagògica en els centres, cada vegada es parla més de tot el tema del treball cooperatiu, de com costa portar, potser, el que en un camp de bàsquet es veu molt fàcilment, costa portar-ho a dintre de les aules, en l'espai, entre cometes, tancat de l'aula?
Clar, és que en esport és fantàstic l'exemple, perquè cadascú juga en la seva posició, però si només existissis tu o no sapiguessis jugar bé amb els altres i dissenyar jugades i improvisar quan estàs veient què fa l'altre en funció del que has dissenyat, no guanyaries. I el bo que fan els entrenadors, vaig estar parlant amb el Xesco Espar no fa gaire, que té un llibre preciós sobre entrenar amb el cor, és que els entrenadors poden recuperar el que ha passat al partit, i això és el bo, així s'aprèn, repassar el que ens ha fet fallar i edificar sobre el que ens fa forts i el que hem de seguir fent o treballant a fons per seguir guanyant, no? Llavors, això, portar-ho a l'aula, que vol dir repassar el que no ens permet aprendre i, en canvi, enfortir les metodologies que ens donen bons resultats d'aprenentatge i saber que en equip el que les teves capacitats estiguin al costat de les meves i que tots plegats puguem aprendre més precisament perquè estem junts, això hauríem de saber transportar. Jo crec que ens hem de posar els professors al costat dels entrenadors i dir, expliqueu-nos més perquè ho podem portar a l'escola.
Avui tenim molts professors aquí. No sé si... També el Rubén ens vol dir una cosa abans de parlar amb els professors. Vinga.
Jo crec que molts nois i bueno, noies i tota la gent que juga, quan és un joc cooperatiu, jo crec que ja no veien, o sigui, no veuen a l'equip com un equip, simplement. O sigui, jo crec que molts jugadors i jo mateix, o sigui, veiem l'equip com una família. O sigui, arribem allà, juguem, ens ho passem bé, ens divertim i, bueno, ens expliquem les coses. O sigui, són moltes hores que estem amb aquestes persones i al final acabem obrint-nos i formant un bon equip i al final és com una família.
Gairebé una família. Es viu així també a l'aula, Eduard?
Home, s'intenta. El que sí que jo voldria fer un subratllat és que molt probablement, no el conec, però l'entrenador del Rubén molt probablement és una persona que no cobra per fer-ho, o si cobra de cobrar la targeta de metro. Mm-hmm. I jo crec que això també té un valor, és a dir, que milers de persones a Catalunya vinculades a l'esport dediquen part del seu temps de forma gratuïta i altruista, i aquí també podríem incloure els monitors d'esplai, d'agrupaments, etc, etc, que el que fan, com deia l'Anna, és acompanyar, modelar, servir de mirall a infants, joves i adolescents. I tot això sense esperar res a canvi, més que la recompensa d'acompanyar-los o la gratificació de veure'ls créixer en uns valors determinats, no? Sense tot aquest exèrcit d'entrenadors que estan més enllà del món professional, segur, i sense aquest exèrcit de monitors i caps d'agrupaments, etc, molt probablement la tasca nostra com a educadors a dins de l'escola seria infinitament més complexa, perquè tota aquesta part de l'educació no formal no la tindríem. Uh-huh. I la tenim perquè hi ha molta gent, insisteixo, que sense esperar res a canvi, o com a mínim des de la perspectiva crematística, està deixant-hi hores, ganes... Aquests entrenadors es troben i estan hores i reflexionen i pensen en tàctiques i estan per vosaltres. I tot això, insisteixo, sense esperar-ne res, no? Més que el vostre creixement.
Sí, i després això que deia l'Eduard, vull dir, a mi em sembla important que l'entrenador no només deixa espai a l'esport, sinó que deixa espai a aquestes relacions de bona amistat, que segurament moltes amistats que heu fet ara les conservareu el resto de la vida per haver entrenat junts.
Què hi afegiríem?
Hi ha una cosa que diu literal, que és que sempre els creia els entrenadors. Mm. El fet del referent, de que n'heu parlat, és la responsabilitat nostra com a mestres, però també dels entrenadors. Jo recordo quan era petit, tots els entrenadors que vaig tenir. Uns millors, uns pitjors, uns més durs, altres menys, però els recordo tots. I en canvi hi ha mestres que se m'han oblidat, no? Però els entrenadors els recordo tots, i en vaig tenir bastants, sí, sí, sí.
Te'n recordes tu dels teus mestres i dels teus entrenadors, Víctor Reca?
Bueno, jo no vaig tenir grans entrenadors, eh? Però, bueno, sí que me'n recordo, eh? El que passa que, bueno, jo sí que em vaig quedar més amb el tema dels companys, que jo tinc amics que actualment quedo amb ells, que he jugat a bàsquet, i vull dir que el concepte que comentava el company de família, pues, jo també l'he tinc present.
És un espai en el que es forgen relacions que moltes vegades són de per vida.
Sí, sí, duradera.
Mm-hmm. Bé, doncs anem a descobrir en l'última part de la nostra conversa amb el Josep Niubó avui. Anem a descobrir altres facetes. El Josep, a part de jugar a bàsquet, va fer altres coses, ha fet moltes altres coses de la vida, i avui en descobrirem tres més que ens ajudaran a veure també el perfil o el marc en el qual es movia aquest jugador de bàsquet. I li vam preguntar pel seu ofici, perquè ell professionalment no era jugador de bàsquet.
Comptable, i a més feia de caixer en una empresa. L'empresa Persson, al carrer Vallespí i a la plaça del Centre, a l'Escurci. Per això vaig fitxar també pel Condal, perquè jugava al carrer Entença, Rosselló Entença.
Vam preguntar als estudiants si sabien què era això de l'ofici del comptable.
Consisteix en com un caixer manejar els números i els diners d'una empresa.
I escolta, vam preguntar també als estudiants quants diners creien que podia gestionar un comptable.
2.500.
95.500.
3.000.
1.000.
6.100.
10.000.
Doncs vam preguntar al senyor Niubó si realment s'hi havien acostat gaire.
No sé, milions.
Milions, milions. Evidentment, ell devia parlar amb pessetes, els altres parlaven amb euros. Anem a veure també en el tema de l'ofici. Ell vivia a Badalona i treballava a Barcelona. Com hi anava d'un lloc cap a l'altre?
Feia el tren i a la plaça Palau agafava el 57 o el 55 que passava pel Paral·lel Munt, Creu Coberta, i a la plaça de Sants. I allà anava a peu.
Un trajecte que devia fer moltes vegades, perquè el recordava, ja podem veure que gairebé ens l'anava il·lustrant amb la parla. I ja que ens parlava d'aquest petit viatge que feia cada dia, li vam preguntar també sobre una altra afició que ens havien dit que li agradava molt, que era viatjar.
Sí, viatjava molt, quasi mig Europa, menys Rússia, però viatjava molt.
I això ens va portar a preguntar-li quina ciutat recomanaria als estudiants.
Roma. Tot és una cosa o altra. Florència també molt d'això. El museu que hi ha en David, que en sap que és l'acadèmia. Hi ha molts monuments.
I per últim, la conversa va anar per un altre camí, i és que observant que tenia a la falda una tablet, li vam preguntar, i ens va sorprendre, no? Llavors li vam preguntar què feia ell amb la tablet, quin ús li donava a aquesta tablet.
Per mirar alguna cosa, llegeixo el diari, l'Esport, la Vanguardia, etc. I miro alguna comèdia o alguna pel·lícula. Alguna vegada m'entretinc fent algun joc. Tretis, i ja està.
Déu-n'hi-do, veiem que li treu molt de suc. Li vam preguntar també si mirava partits de bàsquet.
No, els miro per la tele.
I vam preguntar als estudiants si ells en tenien de tablet i quin ús en feien ells.
Per jugar.
Jo per estudiar història, que m'agrada molt.
Jo no tinc. Jo sí, per jugar a molts jocs. Jo sí que tinc tablet i la utilitzo per jugar a jocs, ver vídeos en internet, i els jocs que tinc són de cotxes i moltes coses.
Jo tinc i l'utilitzo per veure vídeos per YouTube.
Grans històries.
Doncs, a part del jugador de bàsquet, hem descobert aquestes altres tres facetes del Josep. Per un costat, la seva feina amb la que es guanyava les garrofes, que diríem que era la de comptable. Hem vist també com una de les aficions, a part del bàsquet que va tenir posteriorment, va ser la de viatjar i que es va patejar gairebé tota Europa. I per últim, aquesta cosa que ens va cridar l'atenció, un senyor de 89 anys, que déu-n'hi-do el suc que li treu a la tablet. Què en destacaríem d'aquesta part de la conversa? Què us ha cridat més l'atenció?
Començo jo.
Vinga, Víctor.
Per fer una mica d'història. Perquè, clar, de fet ell va acabar fent l'entrevista perquè un dia estava per la residència i el vaig veure amb la tablet veient uns vídeos de la NBA. I jo dic, ostres, Josep, t'agrada el bàsquet? Dic, sí, jo havia sigut jugador. I llavors va ser, ostres, tu també havies jugat a bàsquet. Ja ens vam quedar allà parlant i vaig dir, em sembla una bona història per venir aquí. Uh-huh. De fet, mira, moltes vegades tenim que lluitar contra els estereotips de la gent gran, no? I que, òbviament, pues, també poden tenir tecnologia i també saben utilitzar la tecnologia i saben entretenir amb aquesta tecnologia. No?
Hi ha gaires persones a la residència, gaires persones grans que utilitzin tablets?
De tablet no, però sí que d'altres utilitzen el mòbil, però no, de tablet només tenim ell.
Uh-huh. I el mòbil l'utilitzen, és a dir, per trucar, sens dubte, per missatges i també totes aquestes altres funcions que avui en dia... És a dir, jo no m'imagino gaire encara les residències que he visitat, no he vist encara aquell aspecte de tren, de vagó de tren en què tothom està mirant el mòbil. No sé si de moment, que potser seran les residències del futur, potser veurem això, però quan tota aquesta generació que ara està en mitjana edat sigui gran i estiguin moltes persones en residències, no? Quin ús en fan del mòbil?
Bueno, bàsicament el trucar i... Sí, bàsicament trucar. I potser algunes que en tenen pues, el WhatsApp, de veure fotos que els poden enviar i això, però bàsicament trucar. I potser jo diria que el Josep és el que està més avançat en noves tecnologies actualment.
I, sens dubte, li dona una qualitat també, una possibilitat d'escollir continguts en comparació potser d'altres residents, molt gran, no?
Mm-hmm. Sí, també sí que és veritat que no ho hem parlat, però ell va a diàlisi, mm-hmm. aquest senyor va a diàlisi, i clar, té moltes estones mortes. I llavors jo crec que també això pues, li ha propiciat el també pues, tenir la tablet per entretenir-se, perquè clar, ja m'imagino que a l'hospital tindrà que estar 4 o 5 hores, i també és una manera pues, de passar el temps, no? I ha trobat pues, la tecnologia que li ofereix, no? Mm-hmm.
Bueno, nosaltres a Sant Ramon també tenim una experiència intergeneracional i una de les dels clàssics cada any és fer quelcom relacionat amb la tecnologia. Aquests anys, si recordeu, els vam ensenyar o vam compartir el tema de la robòtica amb els avis. I la veritat és que va ser molt revelador i divertit, no? Perquè per ells era un descobriment, no? d'això, no? D'un gin que es pot programar i que es mou en funció de les instruccions que tu dones, i certament se'ns va passar la sessió volant i va ser tot un aprenentatge, jo crec, també per nosaltres o pels adolescents que estàveu allà, no?
Sí, la veritat és que sí.
Nosaltres crec que creiem que tenim la tecnologia com molt assumida i creiem que la gent gran no la pot utilitzar tant com nosaltres, però clar que poden i si s'adapten bé a les tecnologies, doncs poden utilitzar-ho molt bé. I doncs això sobretot ens va fer molta gràcia perquè els cridava molt l'atenció quan es movien quan movien el ratolí i coses així, va ser molt divertit.
Diríeu que tenen curiositat per totes aquestes, per tots aquests aparells tecnològics?
Sí, jo crec que sí, perquè veure una gran majoria de la població amb totes aquestes coses, jo crec que dintre d'ell alguna cosa els hi deu estranyar o els hi cridarà l'atenció, segur.
Vosaltres, Víctor, també amb el programa intergeneracional entre Mare de la Salut i Roca i Pi, també feu servir o feu algun taller vinculat a la tecnologia, que sí?
Hem fet últimament aquest últim curs no s'ha fet, però hi havia un taller d'informàtica on els nanos ensenyaven, perquè és una vegada al mes que anem allà, ensenyaven als avis doncs, a fer servir el ratolí, a fer textos amb l'ordinador una mica, els feien redactar cartes que ells estaven acostumats a fer-les a mà, doncs a fer-les amb l'ordinador, a veure fotografies, i buscaven fotografies del poble d'on era aquell avi o àvia, i deien, ostres, com ha canviat, i ho veien, i estar allà a la residència i veure les fotografies doncs, del seu poble o de la seva terra, i era curiós, i els nanos els sobtava, no? Com pot ser? No entenien com els hi creava tant l'atenció, perquè per ells és una cosa, doncs, quotidiana.
Mm-hmm. Hem vist, per tant, una mica aquest context en el qual el Josep, a part de jugador de bàsquet, doncs, té aquestes altres facetes de la vida. T'ha cridat especialment l'atenció alguna cosa, Anna?
Sí, jo crec que els nanos s'han quedat amb l'anècdota aquesta de la mort del fill, i això és, jo crec que és potent, no? És la vida d'una persona que la poden veure amb tota la part, diguem, d'èxit i d'allò que és bonic i bo de compartir, però fixa que hi ha un nen que li repregunta, no? I em sembla molt,
sí,
molt honest.
Què va passar, sí, no?
Què va passar? Llavors, amb la simplesa i la simplicitat que el senyor Josep contesta, i ho deixen aquí, no? Jo llavors penso en la potència que aquestes converses entre avis i nens tenen de generar reflexió després, no? Això em sembla el més preciós de tot plegat.
Pues justament serà això el que anem a veure, a descobrir ara, què en van recollir els nanos, i veurem si això també, aquesta va ser una cosa de les que van recollir.
Que jugara a bàsquet i que feia esport.
Lo del bàsquet.
Jugar a bàsquet. Que com una persona tan gran que utilitza els mòbils i les tablets també.
Lo del seu fill que va morir.
Que facin deport, sí. Feu deport i creeu l'entrenador, que ell sempre us orientarà bé.
Aquestes van ser, doncs, les conclusions dels nanos de què s'emportaven d'aquella conversa. I hem vist que ha sortit tot això que dèiem, el bàsquet per un costat, el tema, doncs, que un nano va recollir, que especialment li havia impactat el fet de que parlés del seu fill, que feia poc que havia mort. Hem vist altres coses que van destacar i hem vist que l'últim consell que ell els va donar va ser: feu esport i creieu l'entrenador. Això vol dir també aquest creieu, aquest obeïu, ens parla també potser d'una generació, no?
Sí, home, el tema del respecte, sobretot també a la gent gran, no? I respecte als professors i, bueno, la figura d'autoritat, pues, està molt més present, i tant.
Què ens enduríem? Ara torn perquè tots nosaltres puguem dir què ens emportem d'aquesta conversa d'avui, què hem après i què pensem, doncs, que destacaríem que ha estat especialment interessant de la conversa entre el Josep i la Thaís, la Noelia, l'Irene, la Judit, el Jordi i l'Unai.
Totes les trobades entre persones d'edats distants són una oportunitat d'aprenentatge. Està clar, no? És a dir, d'aquesta trobada en surt tothom enfortit. Els infants aprenen i veuen a través dels ulls de la persona gran bueno, capta segur i viu l'energia dels petitons, i això genera, bueno, un moviment, no?, que s'expandeix, no?, en forma d'empatia, de col·locar-se en la pell de l'altre, etc. No? Cada cop que sento el vostre programa o que hi participo, o cada cop que des de l'escola fem les nostres experiències amb gent gran, tinc la mateixa sensació, que és una experiència on tothom hi guanya en el moment en què es fa, però que, a més, és una experiència que segur, d'alguna manera, deixa petjada més enllà d'aquell propi moment. No?
Què s'emporta avui l'Anna Sanchis?
Doncs a mi, sobretot, m'ha cridat molt l'atenció, com ja han comentat al principi, l'alegria amb què comparteix les seves experiències, i em recorda molt també l'aprenentatge i servei que fem a l'escola, ja que tots els avis ens explicaven també totes les seves històries, les seves vides, algunes amb alegries, altres amb més tristesa, però això és el que m'ha agradat molt, l'alegria i els records que té.
Rubén?
Bueno, la meva opinió és que, o sigui, amb això, aquesta experiència m'ha recordat, com deia el meu company amb l'APS, o sigui, les cares que tenen els avis cada cop que entraven per la porta era d'il·lusió, perquè tenien ganes de contar-nos les seves experiències de la vida i tot, i jo crec que és preciós.
Anna?
Doncs això, jo valoro molt aquestes experiències en el sentit de que hi ha una capacitat que tenim tots els humans, que a vegades no ens en recordem, que és la de reconèixer-nos, no? Reconèixer-nos i validar-nos amb la nostra experiència vital, amb la nostra manera d'explicar-la, sense entrar en valoracions d'entrada, que és el que fan aquests nanos i aquestes persones grans, no? I això, a vegades no cal adornar-lo de res més. Senzillament he vist la seva cara, he vist la seva expressió de content. Quan entrem, veiem com es perceben a l'ambient, que ens esperen, que els hi fa molta il·lusió, i segurament que els nanos el dia abans, ah, demà ens toca anar, vale. O sigui, només aquest reconeixement de trobada, per mi ja té una validesa molt important.
Víctor?
Simplement comentar que és una sort el poder veure aquestes trobades intergeneracionals, dues generacions tan llunyanes d'edat, però que tenen un llenguatge molt semblant. Al final et sorprèn l'espontaneïtat d'uns i altres, de petits i grans, com quan parlen entre ells sembla que es coneguin de tota la vida, que el llenguatge que fan servir és molt semblant, molt de tu a tu, molt de cara, sense filtres, i com es comuniquen. I veure això com a espectador de tant en tant és molt xulo. Sí, sí.
I les últimes paraules, Víctor, Reca...
Pues bueno, una mica el que heu dit tot, no? Jo crec que l'experiència intergeneracional és tan important, o és tan no sé com dir-ho, tan satisfactòria tant pels petits com per les persones grans. I també m'ha agradat una mica escoltar el Josep, perquè és una persona que és com més introvertit, no? I escoltar-lo amb aquesta vitalitat parlant del bàsquet va ser tot un descobriment per mi. I també com lo que, per comentar-li al Víctor, no? que els nens també estan allà preguntant, però sense cap judici, no? I és com que és un clima tan bo, no? I tan de respecte, no? que surten aquestes entrevistes que estan tan bé.
Doncs aquest és el que hem compartit avui amb tots vosaltres que ens escolteu, i agraïm moltíssim les persones que ens heu acompanyat i ens heu ajudat també a treure-li suc, a veure coses que a vegades potser se'ns poden escapar només escoltant la conversa que van tenir el Josep i els estudiants que el van visitar. Avui hem tingut amb nosaltres el Víctor Villanueva, de l'Escola Mare Déu de la Salut, el Víctor Reca, psicòleg de la residència Roca i Pi, Eduard Vidal, director de l'Escola Sant Ramon Nonat, i dos alumnes d'aquesta escola, l'Anna Sanchís i el Rubén Núñez. I ens acompanya també l'Anna Ramis, assessora pedagògica de centres educatius. Moltíssimes gràcies a tots per haver estat aquí i per haver-nos ajudat també a reflexionar. I a tots els que ens escolteu, doncs agrair-vos també que heu estat amb nosaltres, i us esperem un altre cop aquí, a la propera gran història. Adéu-siau.
Toni Huguet i Oriol Casals us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de Fundació Roca i Pi.
Ràdio Estel. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.